Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Gairebé 300 litres des que hi va començar a ploure i d'aquests 50 en només 30 minuts. Són els registres d'Amposta després d'un episodi de fortes precipitacions que s'ha instal·lat sobre el Montsià i el Baix Ebre i que ara sembla que ja ha creuat aquesta zona, si més no, la part més virulenta.
Podem dir que el pitjor ja ha passat.
S'han tancat les escoles a les Terres de l'Ebre, cosa que s'ha comunicat a les 7 del matí, però aquesta decisió no ha anat acompanyada d'una prescripció de teletreball per tal que els pares es poguessin quedar a casa.
Jo no recordo haver vist ploure com ha plogut avui i la veritat és que patim.
Hem abandonat. Cada vegada que hi ha un aiguat, no de les dimensions del que tenim ara, ens quedem sense subministrament elèctric.
La gran quantitat d'aigua que ha caigut en poca estona ha inundat carreteres, poliesportius, cases i fins i tot el cap d'Amposta. Però, afortunadament, aquesta vegada no hem hagut de lamentar cap víctima. Segur que alguna cosa hi tenen a veure els avisos que alguns tant critiquen perquè alguna vegada ha acabat sent la plasmació del conte d'en Pere i el Llop. Però el cert és que veient que cada vegada són més freqüents episodis de temps violent com el de les últimes hores a l'Ebre, val més passar-se la frenada.
Catalunya al dia.
Doncs a tot plegat, comprovem quines afectacions queden a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix seguim pendents de la 2 a Sant Vicenç dels Horts, direcció Lleida, on ha bolcat aquest matí un camió que transportava sorra i grava. Ja s'ha pogut reobrir la circulació de la meitat dels carrils, però encara es continua treballant per retirar el vehicle que ocupa dos carrils. I l'altra gran incidència del dia està a les Terres de l'Ebre. Per inundacions encara hi ha tallada la TP3311 entre la Sénia i Santa Bàrbara, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona i també la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita.
De seguida actualitzem l'última hora dels aiguats, també els seus efectes en un Catalunya al dia. En què? Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
També passarem per l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat.
Sí, perquè la seva direcció ha detallat les obres de millora que han de començar la setmana que ve a la T1. I atenció, perquè afectaran els passatgers.
També sabrem quins plans hi ha per l'antic hospital de la Santa Creu al barri del Raval de Barcelona.
Plans que passen per rehabilitar-ne la façana principal i el claustre, però també per ampliar l'Escola Massana o la Biblioteca de Catalunya.
I serem a Santa Coloma de Farners perquè tenen un problema amb les rates.
I en un lloc tan delicat com és el centre d'atenció primària.
I s'han vist excrements inclús a la zona d'espera de la sala d'espera de pediatria, al damunt de les joguines.
Els sindicats proposen tancar el CAP mentre no es trobi la solució definitiva perquè ja s'hi han posat trampes però no han funcionat. Ens ho explicarà la Laia Claret. I els esports, Arnau Caral, què explicarem avui?
Doncs mira, que el Barça és el nou líder de primera després de guanyar 2-1 a la Real Societat amb gols de Koundé i Lewandowski. Lamine Yamal va reaparèixer després de 4 partits de baixa per lesió i va ser decisiu en la remuntada blaugrana. A Lleida posarem el focus en Marc Márquez, que hi es va proclamar campió del món de motociclisme per 9a vegada. A Girona, l'equip de Mitchell continua cuent amb només 3 punts després de 7 jornades i a Tarragona, el Nàstic surt de la zona de descens i atura de moment les crítiques a Luis César després de la victòria davant l'Aldenc.
Doncs els esports, quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, en desconnexió per les 4 demarcacions, abans però ens queda encara tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem!
Catalunya al dia.
Doncs en un dilluns 29 de setembre en què estem molt pendents del sud de Catalunya. El pitjor del temporal que ha afectat aquesta zona ja ha passat, però l'alerta segueix vigent per l'acumulació d'aigua. És la previsió que es fa des del Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. Segons ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon, si la situació es manté, la previsió és que demà es puguin reprendre les classes als centres escolars del Baix Ebre i del Montsià. Des del Servei Meteorològic de Catalunya expliquen que les precipitacions han estat les més fortes dels últims 30 anys al sud del país. Per exemple, a Amposta han recollit només avui més de 271 litres per metre quadrat i, com us dèiem, just en començar, des que ahir a la tarda va començar a ploure, en porten gairebé 300 d'acumulats. Seguint l'evolució de les emergències al Departament d'Interior, hi tenim en Miquel Jarqué. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Quina és l'última hora? Què podem explicar?
Doncs mira, ara mateix el comitè tècnic està acabant una reunió, estem pendents d'una nova compareixença. Des de Protecció Civil ens informen que s'han rebut 108 trucades, al 112, la meitat de les incidències són a la comarca del Montsià, la crida a la prudència es manté, perquè tot i que no amb la mateixa intensitat, continuarà plovent, però ara amb molta menys capacitat d'absorció del terreny. Núria Parlon ha destacat en l'última compareixença la complicitat dels ajuntaments, les policies locals i també de la població, que s'ha mantingut prudent. La predicció és que en les pròximes hores es doni per acabada l'emergència, però continuaran encara episodis de pluja.
Podem dir que el pitjor ja ha passat. Durant tota la matinada és quan ha plogut més, és quan hem tingut major acumulació de pluja, però sembla ser que, d'acord amb la predicció, el pitjor ja ha passat, hem d'estar alerta, però no es preveu una intensitat similar a la viscuda en les darreres hores, sobretot durant la matinada, durant les properes hores, ni a Montsià, ni a Baix Ebre, ni al conjunt de Catalunya.
Des de l'Agència Catalana de l'Aigua tenen sota vigilància els rius i rieres d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona, aquí, amb la vista posada a l'embassament. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, subratlla que precipitacions amb tant de cabal i tanta perseverança no es veien des de feia dècades a la zona.
Són dades impressionants. Fins i tot hi ha un parell de poblacions, com és el cas d'Amposta i els Alfacs, on s'ha batut el rècord de més precipitació. Són registres, són sèries de dades que estan al voltant dels 30 anys. Doncs en aquests darrers 30 anys ha estat la dada avui més quantiosa en un dia.
Déu-n'hi-do, doncs. Miquel, i com s'estan organitzant els equips d'emergència?
Mira, s'han acostat a la zona sud del país diversos recursos dels bombers. S'ha reforçat, per exemple, el parc de bombers de Tortosa amb el desplegament d'un centre de comandament. Moisès Galán és el cap de servei logístic dels bombers de la Generalitat.
Dic que sí, que és cert, que estem de moment tranquils, no hi ha una activitat important, però en previsió de que pugui haver-hi, hem desplaçat grups especials, tant de rescat subaquàtic com de rescat de muntanya, i l'helicòpter que tenim normalment basat o posicionat en aquest cas a l'aeroport de Sabadell, l'hem posicionat preventivament, l'hem aproximat al 112 de Reus.
Pel que fa a afectacions de trànsit, la Nacional 340, a l'alçada de l'Ampolla, ha estat la més important. L'AP7, segons el Servei Català de Trànsit, és la via més segura a la zona. Tota aquesta informació, Estel, s'actualitzarà d'aquí uns minuts en una nova compareixença de la consellera Núria Parlon després d'aquesta reunió tècnica que està acabant ara mateix.
Efectivament, i tornarem doncs, en directe cap aquí, cap al Departament d'Interior, amb tu perquè ens expliqués l'última hora. Miquel, gràcies i fins ara.
Gràcies, bon dia.
Doncs tot això amb una persistència, ara ho sentíem, que ho explicava en Miquel, una persistència d'aquestes pluges que ara cauen d'una manera més moderada i preocupa, però segueix preocupant a diverses comarques ebrenques. El Montsià continua en pendents per fer front a les acumulacions d'aigua que han provocat algunes inundacions lleus, per sort. També talls de carrers, com és el cas d'Amposta, on hi han caigut, com us dèiem, més de 270 litres per metre quadrat, que és el rècord de participació en 30 anys. Connectem en primer lloc, ara anem cap allà, cap a la zona afectada, les Terres de l'Ebre. Jordi Barranca, bon dia. Atenció, Jordi Barranca, si podem connectar amb el nostre corresponsal a les Terres de l'Ebre, sembla que ara mateix no és possible aquesta comunicació, ho intentarem d'aquí una estona. És una pluja que cau també sense treva al Baix Ebre, s'ha traduït en acumulacions d'aigua. A Deltebre, per exemple, per la seva situació geogràfica, dificulta les tasques per fer front a les inundacions que s'ha produït i la majoria, però afortunadament, com us dèiem, han tingut caràcter lleu. A la resta de la comarca s'hi han viscut també situacions similars. Podem connectar amb Manel Sastre, que el tenim desplaçat a l'Ampolla. Manel, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sí, aquí continua plovent amb insistència. Aquí els camps ja no se'n passen més aigua i la persistència d'aquesta pluja és el que preocupa ara mateix, més perquè cal reduir, sobretot l'aigua, a les zones més baixes dels pobles del Delta, que quan cauen aquests patacs d'aigua no tenen sistemes preparats o prou eficients per conduir tanta aigua cap als arrossars o al riu Ebre. Per això calen bombes de grans dimensions, com la que gestionava aquest matí el Màxim Vila amb un gran tractor al centre del poble de Deltebre, per ajudar al desguàs del préstamo que recull tota l'aigua dels pluvials i impulsar-la fins als arrossars, evitant que s'acumuli a la part més baixa del poble.
Aquesta part d'aquí del poble és fonda, és fondíssima de tota la vida. Llavors li costa molt tirar per allà. Llavors que han fet una parada aquí, amb vosaltres esta bomba, que això trau 60.000 litros per minut, i està sobrealimentant lo préstamo para que desaigüe pa que els arrossals. I llavors les bombes ja que tenim a la mar, a la costa, estan traient tot el que ha caigut esta nit.
Hem passat també per la resta de municipis del Baix Ebre, l'Aldea, Camarla, Riumar o l'Ampolla, on som ara mateix. Molta aigua, la majoria d'aquests municipis, però cap efecte destacat o important. Algun tall puntual, això sí, de carreteres, com la N340 aquí a l'Ampolla, que ara mateix ja torna a estar reoberta. També hem vist alguns veïns desembossant canals, però en general, amb la que està caient i sense efectes greus, la gent ha seguit les indicacions i s'han quedat la majoria a casa. Caldrà, però, veure com ha afectat aquest aiguat als camps d'arròs que encara no s'havien segat, que són uns quants i els hem vist força tocats.
Clar, molt bé. Manel, doncs qualsevol novetat en aquesta zona, plou encara amb intensitat
sí,
o no?
Sí, encara plou amb moderada intensitat, no tant com a primeríssima hora del matí. A més, a primera hora del matí hi havia molt aparat elèctric amb molts trons i llamps. Ara no, ara és només pluja, una pluja constant i sense treva, perquè no ha parat de ploure en tota l'estona que fa que tombem des de primera hora del matí pels diferents municipis del Baix Ebre.
Ja, doncs qualsevol novetat, micròfon obert. Gràcies, Manel, fins ara.
Fins ara, bon dia.
I anem a Amposta ara, perquè ha estat el lloc que ha afectat més aquest episodi de fortes precipitacions, amb gairebé 300 litres des que va començar a ploure ahir a la tarda. Allà hi tenim el nostre corresponsal a les Terres de l'Ebre, en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Com estan els ampostins?
Doncs mira, no ens enganyarem, aquesta matinada hi ha hagut molt de temor, molta por entre la ciutadania, sobretot els que viuen a la part baixa de la ciutat d'Amposta. Això seria la zona propera tant al poliesportiu com al parc del Xirivex i la zona més propera a tot el que és el canal de la dreta de l'Ebre. És en aquest punt on hi ha hagut algunes de les incidències més destacables que s'han produït. Hi ha garatges on sí que hi ha entrat un o dos pams d'aigua i també l'aigua ha sobreeixit en alguns punts del clavegueram. Hem parlat amb alguns dels veïns d'aquesta zona i així això és el que ens comentaven en relació a com ho havien viscut.
L'aigua m'ha arribat dins de la casa uns 10 centímetres. Bueno, ja la tenim preparada expressament perquè això és un fenomen que es repeteix pues, unes 3 vegades a l'any, cada vegada que plou torrencialment. Per a protegir tots els armaris i tot el mobiliari que tinc aquí baix, pues, m'ha hagut d'aixecar-ho pues, mig metro, per si a cas, per a que no quedi afectat per l'aigua. Però això és que cada vegada que plou, el mateix.
De fet, és que l'aigua torrencial d'aquesta passada nit, d'aquesta passada matinada, feia molt de temps que no es veia i, de fet, costa trobar entre la ciutadania persones que recordessin una nit com aquesta, si no, fixem-nos, si no, en el que deia l'alcalde d'aquí d'Amposta, d'en Tomàs, aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
Jo crec que bastants veïns, jo inclosa, mos ha entrat aigua. En el meu cas han sigut un parell de dits només, però sé que hi ha veïns més a la punta que els hi ha entrat més. Molts tenen bloquejadors d'estos per a que no entre l'aigua als garatges i a les portes d'entrada.
Aquesta era una veïna que podíem sentir també el seu testimoni. Ara sí que tenim a punt l'alcalde d'Amposta.
Jo no recordo haver vist ploure com ha plogut avui i la veritat és que patim.
A banda, l'altra incidència, bàsicament també de caràcter lleu, s'ha produït l'última estona, ha estat al cap 2 d'aquí de la ciutat d'Amposta, ha caigut una placa del sostre per filtracions d'aigua i fins al migdia, fins a les 2, només hi ha atenció d'urgències i visites telefòniques. A banda, també aquí a la comarca hi ha alguns municipis amb problemes de cobertura telefònica, també manca de subministrament elèctric, serien municipis com ara el Mas de Barberans i també el municipi veí de Santa Bàrbara. A la resta d'aquí de municipis del Montsià, tothom pendent de l'estat dels barrancs. Sembla ara per ara, i segons les informacions que hi ha a hores d'ara, que les canalitzacions, les obres de canalització fetes durant els últims anys han servit, si més no, per evitar danys més greus derivat d'aquest temporal mai vist.
Doncs, Jordi, gràcies també per la feina que has estat fent des de primeríssima hora del matí i, com li deien en Manel, qualsevol novetat antena oberta aquí al Catalunya al dia.
Perfecte. Adéu, bon dia.
I ara ens interessa molt saber si realment, com deia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el pitjor d'aquest episodi ja ha passat i per això tenim en Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I és així? Ha passat el pitjor? Què hem d'esperar les pròximes hores per la pluja?
Podríem dir que sí, és a dir, la intensitat torrencial que a les 4 de la matinada queia en posta. En aquell moment, en 30 minuts, de les 4 a les 4:30 de la matinada, s'han acumulat 53 litres per metre quadrat. Imaginem-nos que aquesta pluja no s'hagués aturat amb aquests valors tan importants, perquè ens fem una idea, si hagués continuat una hora, s'haguessin enregistrat 100 litres, i si haguessin estat 5 hores, des de les 4 de la matinada a les 10 del matí, a les 11, portaríem 500 litres, que és la pluja que cau en tot un any. Per tant, ha plogut moltíssim en el cas de l'Observatori d'Amposta i sempre amb molta irregularitat. És a dir, a l'illa de Buda no han arribat els 70 litres. Per tant, han estat aquests nuclis, podríem dir, capriciosos de distribució, sempre dins d'aquest àmbit on es situava l'avís vermell. I, en definitiva, és fins ara el màxim risc o una horeta més. Després, perquè ara està plovent amb ganes, el que passa és que no amb aquesta intensitat tan excepcional. Doncs bé, durant la tarda va menys, clarament, però encara baixar la guàrdia del tot no, perquè encara que caigui menys aigua, el terreny en molts casos està saturat i, per tant, si caigués en aquests indrets, podríem dir de la zona zero, sigui l'Observatori dels Ports, sigui l'Observatori d'Amposta, sigui l'Observatori de l'Aldea, de Tivissa, clar, plou sobremullat i molt, molt mullat.
Clar, i l'alerta és aquesta, no?, per l'acumulació d'aigua, però l'episodi de pluges, diguéssim, que ja va marxant a tot Catalunya, vull dir?
Sí. En principi es poden reproduir ruixats aquesta tarda, com dèiem, en aquest extrem sud de Catalunya. Com a novetat, després d'un matí assolellat a molts indrets al nord del país, al Pirineu pot caure algun ruixat, però no s'hauria de reproduir. No una situació així. És a dir, el que caigui al Pirineu entra dins de la normalitat d'un ruixat normal. A la tarda, el màxim es desplaça cap al País Valencià, on podria fer mal.
Clar, i tu deies nuclis capriciosos, i des d'allà ens deien, feia 30 anys que no veiem ploure així, amb aquesta perseverança i amb aquesta insistència sobre una mateixa zona. Què ha passat, això? Tècnicament és algun fenomen en concret o no?
No, a veure, sí que sabem, quan hi ha aquestes situacions de llevant, que allà on hi ha relleu, en el cas de Tivissa aquests 100 litres, en els gairebé 200 de tocar del Caro, allà hi ha l'Observatori de Roquetes del Parc Natural del Massís dels Ports, quan hi ha aquestes parets i el vent de llevant, aquest relleu, aquí habitualment hi ha els màxims. Però de vegades els nuclis tempestuosos no estan enganxats o ancorats al relleu i els tenim en algun altre lloc i són realment torres verticals, com ha passat en el cas d'Amposta, que imagina't que els gairebé 300 haguessin caigut a 10 quilòmetres enfront de la costa. Ningú se n'hagués adonat i haguéssim tingut un aiguat excepcional. En aquest cas, sí, el cap caprici, podríem dir, diem caprici perquè no sabem preveure l'indret exacte, el carrer i fins i tot el número de vivenda on caurà l'aiguat, evidentment. I això possiblement no arribarà mai. Però sí que l'alerta era genèrica pel Baix Ebre i Montsià, on tots els models apuntaven aquest màxim de precipitació que finalment s'ha acabat complint i que sembla que apunta al voltant de la ciutat de València, fins i tot amb més aigua que la caiguda a casa nostra.
Doncs vaja, ho anirem seguint les pròximes hores. Gràcies, Francesc, bon dia.
Gràcies, Estel, bon dia.
La una i pràcticament 19 minuts. Atenció si heu de volar des de Barcelona. Aquesta setmana comencen unes obres als filtres de seguretat de la T1 de l'aeroport. Unes obres que comportaran algunes incomoditats. Es posen noves màquines que permetran no haver de treure líquids ni dispositius electrònics a l'equipatge de mà. Més endavant també està previst traslladar la façana principal per guanyar espai per la facturació. Anem a l'aeroport de Barcelona, Joan Garcia. Com són aquestes noves màquines?
Doncs són màquines més grans. De fet, ja estan instal·lades al pont aeri. També permeten una visió en 3D i guanyar fluïdesa en el moment més incòmode per l'usuari en un aeroport, el d'haver de passar passar els filtres de seguretat perquè no caldrà treure líquids en envasos de fins a 100 mil·lilitres ni dispositius electrònics. Són màquines que, per tant, necessiten més metres, per això i també perquè el creixement de l'aeroport obliga que hi hagi més espai per la facturació, l'actual T1 s'ampliarà 70.000 metres quadrats. Això serà, però, més endavant, a partir de 2028. L'obra serà important perquè s'esplaçarà l'actual façana gairebé 40 metres en direcció als aparcaments. Es menjarà l'espai que ara ocupen els vials d'accés a les sortides que es traslladaran al forat que ara hi ha entre la terminal i el pàrquing. Tenint en compte que tot això es farà amb la terminal en marxa, tot plegat afectarà la mobilitat, però segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, serà per millorar un dèficit, el de l'espai, que ara ja afecta la instal·lació.
Es necessita més espai. Aquestes noves màquines, un dels requisits que tenen és que són més pesades i necessiten molt més espai. I el segon motiu principal és que es necessita també més espai de facturació. I això és una necessitat que tenim ja a dia d'avui.
Per fer aquesta obra, valorada en 700 milions d'euros, inclosos els 3.200 de l'ampliació del Prat, s'enderrocarà l'antiga torre de control, que no es fa servir des de fa 20 anys. A la T1, un cop ampliada, s'hi traslladarà el mural de Joan Miró, que ara és a la T2.
Doncs gràcies, Joan. Uns dies d'incomoditat perquè l'experiència d'agafar un avió sigui, a partir d'ara, una mica menys feixuga. Després d'un any aturada, tot està a punt perquè la setmana que ve torni a treballar la tuneladora que ha d'acabar de perforar el tram central de l'L9 i l'L10 del metro de Barcelona. Avui, David Àngel, heu fet la visita d'obres i s'ha actualitzat el calendari.
Hola, bon dia. Després d'un any en què s'ha hagut de fer la nova roda de tall per adaptar la tuneladora al terreny, la setmana que ve es començarà a perforar el tram entre les estacions de Mandri i les Ceps. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, treballa amb aquest calendari.
Ara què? Ara què toca? Ara que hem fet tots els preparatius, hem baixat la roda, la part central, eh? Avui l'hem vist muntada en la seva totalitat. Ara toca reprendre l'excavació. 1,6 quilòmetres fins a les Ceps. L'objectiu és arribar-hi a finals de l'estiu del 2026. Per tant, d'aquí un any menys arribada a les Ceps i que el tram Sagrera Alta Velocitat Guinardó estigui operatiu el 2027.
Més coses, més de 2.500 inversors de tot el món, inclosos centenars de fons, es trobaran a partir de demà a The District, a Barcelona, per analitzar les oportunitats de negoci, del negoci immobiliari a Catalunya. A 3Cat Info hem pogut parlar amb alguns d'aquests grans fons abans del Congrés i tots denuncien que se senten maltractats a Catalunya. Defensen que sense els seus diners el país mai tindrà el parc d'habitatge que necessita. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia.
Són veus que no sentim habitualment. Què volen aquests fons inversió?
Doncs incentius, i això per ells és fer de caure la poca regulació que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge de lloguer i que s'alliberi sol també per poder construir. Ens han explicat que a l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, hi ha una reserva de sol per promoure 73.000 habitatges protegits que està completament aturat.
Doncs mira, tornem al Departament d'Interior. Disculpa, Sara, perquè compareix la consellera Núria Parlon. L'escoltem.
Amb més detall, el que seria l'episodi de pluges intenses i temps violent i gran acumulació va a la baixa en les properes hores. Es considera que cap al migdia podrem tancar aquells avisos del Meteocat tant per intensitat com per acumulació, que és el que havíem previst, però sí que és cert que mantindrem l'alerta de l'Inuncat fins al vespre, perquè contem doncs, que hi ha molta acumulació d'aigua, ja ho he dit abans, hi ha zones que estan, doncs, que acumulen quantitats importants quan plou amb aquesta intensitat, i per tant la situació encara no estarà del tot normalitzada, no? Llavors passarem segurament durant el vespre a prealerta del pla, però ara mantenim l'alerta. Sí que és cert que demà també es podran recuperar les classes a priori amb normalitat. Llavors què li hem de demanar? Què li hem de demanar a la ciutadania durant les properes hores? Doncs prudència i precaució. Prudència i precaució de no acostar-se dels barrancs i les rieres, perquè ja hem comentat també abans, no?, que hi ha aquest risc, doncs, de superació per la gran acumulació. Hem d'evitar aquells desplaçaments potser que no siguin del tot necessaris en les properes hores, tot i que, com hem dit, doncs anem recuperant aquesta normalitat. I sí que després explicarà el Santi alguna característica de que potser de cara a la nit tornem a fer un avís, però ja de color taronja, està previst, però sí que aquest episodi de pluges intenses, com estem explicant, va a la baixa a les properes hores, i lo previsible és que mantinguem l'alerta del Pla Inuncat fins al vespre, i que també enviem o puguem enviar una S-Alert a partir de la tarda a totes aquelles famílies i persones que estan afectades per no poder anar a l'escola, perquè demà es pugui recuperar aquesta normalitat. Tenim tota una sèrie d'incidències obertes, sobretot vinculades amb subministrament elèctric a Galera. El polígon de Baix Ebre 1, de Camp Redó, ja s'ha traslladat un grup electrogen. Hem estat parlant amb l'alcalde just fa un moment, l'alcalde, sí, responsable de l'AMD, que ja s'havia desplaçat allà aquest grup electrogen. Endesa ens ha comunicat en la reunió del CECAT que té 23 equips a terreny, amb possibilitats, doncs, de poder treballar un cop la situació estigui més normalitzada, per poder trobar les diferents incidències i averies. I aproximadament afecta, hores d'ara, comptant, doncs, que a la Galera encara tenim molts abonats sense subministrament, a uns 625 abonats. Durant les properes hores, doncs, s'anirà treballant en aquesta incidència per recuperar el subministrament elèctric, i també tenim algunes problemàtiques en la cobertura de telefonia mòbil, que també es preveu, doncs, a les properes hores que això es pugui anar solventant. D'incidències que s'han atès per part de bombers, han tingut un cap d'Amposta, un dels caps d'Amposta, que ja s'ha fet part de sanejament per part de bombers i no hi ha hagut afectació a persones, i des d'ahir a la nit fins avui a la una, per part de bombers, s'han atès un total de 39 avisos a Terres de l'Ebre, cap d'ells ha estat greu, i en les properes hores, precisament per poder recuperar aquesta normalitat en les escoles, es prioritzarà el que són les revisions de les instal·lacions escolars per poder recuperar la normalitat.
Doncs fins aquí és aquesta roda de premsa de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que l'alerta, malgrat que la part forta d'aquest episodi de pluges ja ha passat, l'alerta del Pla Inuncat es mantindrà fins al vespre. Ha confirmat que demà es recuperaran les classes a l'Ebre, que avui s'havia suspès aquesta activitat a les escoles, que probablement aquesta tarda s'enviarà un S-Alert perquè les famílies sàpiguen que demà tornarà a haver-hi escola, però segueix demanant prudència i precaució per evitar desplaçaments que no siguin necessaris, perquè l'acumulació d'aigua pot encara provocar alguns problemes, i que també s'està treballant per restablir l'electricitat i la xarxa de telefonia mòbil a aquells punts que se n'han quedat sense. Seguirem el que vagi donant de si aquest episodi, que ja ha passat el més greu, afortunadament, però que encara té algunes seqüeles a les Terres de l'Ebre.
Catalunya al dia.
I ens havíem quedat a mitges de parlar d'aquest Saló de Districte de Barcelona, on més de 2.500 inversors hi estan citats, entre ells centenars de fons d'inversió, per analitzar les oportunitats de negoci immobiliari a Catalunya, i que es queixaven que se senten maltractats a Catalunya. Això gràcies a les veus que ha pogut recopilar 3CAT Info, i que defensen aquests fons que sense els seus diners el país mai tindrà el parc d'habitatge que necessita. Sara.
Doncs sí, el que reclamen són incentius. Això per ells és fer de caure la poca regulació que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge de lloguer, i que s'alliberi també sòl per poder construir. Ens han explicat que a l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, hi ha ara una reserva de sòl per promoure 73.000 habitatges protegits que està completament aturada. Ens han parlat claríssim el COSEO de la promotora Conrent Tramway, Jaime Enrique Ugas, i el president també de The District, Juan Velayos.
O nos sentamos todos y empezamos a hablar de temas serios, y nos olvidamos del 30%, y nos olvidamos de la regulación del alquiler, y nos olvidamos de ideas de iluminado, realmente, que son fantásticas para la cancha y para la política y para los titulares, o aquí no vamos a solucionar este tema.
Lamentablement, el capital no està trobant facilitats a Catalunya, i és un error.
I per això, afegia Ugas, hi ha grans inversors que estan marxant de Barcelona.
Y me gustaría que que sea todo el mundo muy consciente. Porque a mí me viene gente, el otro día me venía un señor y me decía, oiga, yo tengo 500 pisos en Barcelona. Un señor que ha conseguido, pues a base de ahorro, pues le ha ido en las cosas, ha ido reinvirtiendo y tal. Se lo está vendiendo todo, porque no quiere tener nada en Barcelona.
I ells defensen, a més que aquest model de grandíssims tenidors és el que funciona millor, eh?
Sí, sí, diuen que s'han creat massa mites al voltant dels fons que no són veritat. Sentim bé la IOS.
Posa tecnologia, li posa eficiència i té el màxim interès en tenir el màxim número de llogaters possibles. Vale? Què hem de dir que això no ha de ser un negoci pel propietari? Pues estem tots molt equivocats, perquè si no, no ho farà.
Tenen clar que si l'administració no facilita doncs, aquest rol del capital privat al mercat de l'habitatge, això no es podrà remuntar.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Són 2:15 del migdia i com cada dia tenim aquí en Marc Vidal, el sotseditor del portal i de l'app 3Cat Info. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tal? Doncs avui, no sé, entenc que el temporal de l'Ebre és de les coses més llegides i més seguides.
Sí, sí, perquè hem engegat aquest minut a minut des de primera hora del dia. Per tant, alerta per aquestes pluges al sud de Catalunya i al País Valencià. La notícia més clicada, ara sentíem fins i tot doncs, les explicacions també del Departament d'Interior, no? Apuntant la idea que el pitjor ha passat, però en fi, prudència encara. També entre les més llegides, si et sembla, molt ràpidament, en recuperem dues, una del cap de setmana, que parla dels avortaments a Catalunya, de la clandestinitat, és aquesta notícia, fins a 60 avortaments al dia, la majoria amb fàrmacs, l'abans i després de la llei, és una informació que podreu doncs, això explicar com ha evolucionat al llarg dels últims anys doncs, això, la despenalització de l'avortament fins avui en dia. I també el canvi d'hora de l'octubre, la notícia més llegida avui també, entre el rànquing.
Home, és que això ens afecta molt a tots.
Hi ha molta gent que ja està preguntant-se quin dia canvia l'hora, és allò que ha arribat al fred, els dies són més curts, no sé si ho saps, quin dia canviarà l'hora.
A veure, no, sé que és a final de mes, normalment a finals d'octubre.
És l'últim cap de setmana, per tant, la matinada del 25 al 26 d'octubre. Encara ens falta un mes, però vaja, hi ha moltíssima gent ja que està preguntant, doncs això, quan...
Jo ja tinc jet lag, només de pensar-ho.
A veure, recordeu que endarrerirem l'hora, per tant... En compte.
És allò que en guanyem una.
En guanyem una,
va.
Correcte.
Fa un any, quina va ser la notícia més llegida?
Doncs mira, la notícia d'un camió de gran tonatge, un tràgic accident, va accedir a Lleida procedent de la P2, va fer 8 quilòmetres d'esses fora de control gairebé al centre de la ciutat fins a encastar-se, després de travessar el Pont Nou, doncs contra un local que era una missatgeria.
Aquest matí ho hem trobat, doncs, com veieu, tot destrossat i la meitat de l'empresa...
Doncs era una de les persones que treballaven aquí en aquesta missatgeria, el local estava tancat. El curiós és que després de fer l'autòpsia, el camioner que va morir en aquest accident, és la persona que va morir, 9 persones més van quedar ferides, doncs no es va poder determinar d'aquesta autòpsia si el camioner havia patit alguna indisposició o conduïa begut o drogat. No es va poder saber.
Sí, recordo que eren unes imatges força espectaculars.
Molt impactants, sí.
Gràcies, Marc, demà més.
Adéu-siau.
Barcelona rehabilitarà la façana principal i el claustre de l'antic Hospital de la Santa Creu, situat al barri del Raval. També treballa perquè l'antic recinte aculli diversos equipaments culturals. I Sara Canyeter, quines altres novetats tenim al respecte?
Doncs mira, des de l'Ajuntament el que expliquen és que la millora del recinte i el seu entorn forma part del projecte per generar una nova centralitat ciutadana, diuen, al barri del Raval, ho explica Albert Batlle, tercer tinent d'alcaldia i regidor del districte de Ciutat Vella.
Volem recuperar l'esplendor patrimonial d'aquest edifici de manera que contribueixi a millorar la percepció de tot l'espai i a posar en valor el recinte i sobretot a l'entorn. Jo crec que hem de...
Les dues actuacions sumen una inversió de més de 2,7 milions d'euros i es preveu que comencin el primer semestre del 2026. El consistori diu que tot plegat forma part d'un projecte encara més ambiciós que implica obrir i connectar diversos espais del barri, com la plaça Gardunya, amb els jardins que hi ha al voltant d'aquest antic hospital.
També han començat aquest estiu, i ho poden veure, les obres per obrir el pas des dels jardins de Rubió i Lluc cap a la plaça de la Gardunya i a partir d'aquí també doncs, cap a la Boqueria. Ja hem dit sempre que la plaça de la Gardunya ha de ser també una porta d'entrada des de la Rambla cap al Raval.
Rehabilitació de la façana principal i del claustre antic a banda de la licitació per rehabilitar l'edifici de l'antiga guarderia, també en aquest complex hospitalari, uns 700 metres quadrats, on s'ubicarà l'ampliació de l'escola Massana.
Doncs n'estarem pendents, Sara, perquè és una ubicació que fa temps que porta de corcoll, a veure quins nous usos tindrà. Gràcies.
Ells esperen que tothom s'ho faci més seu.
Gràcies. Doncs tant de bo. Merci, bon dia. I ara us parlem del control biològic clàssic d'una plaga que consisteix a trobar el seu enemic natural per combatre-la. Doncs bé, això és el que s'ha engegat avui a la comarca del Maresme. S'ha alliberat un insecte que es menja les larves d'una petita mosca que és la responsable de les destrosses als cultius de maduixes. Ha anat a veure-ho in situ a Sant Pol de Mar, la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és aquest insecte que ha de protegir la maduixa?
Tenen aquella mena de noms impronunciables. Per entendre'ns, el bitxo bo, el que avui s'ha alliberat aquí, es diu Ganaspis chimorum. És una petita vespa de només un mil·límetre i es menja el bitxo dolent, Diosophila suzuki, una mosca de 2 mil·límetres que pica les maduixes, però també les cireres o els gerds. L'Anna Lecumberri és la cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.
Buscar solucions més biològiques, més sostenibles, que puguin facilitar el control d'aquestes plagues forànies. Avui el que estem fent és l'alliberament d'aquesta petita vespa, que el que fa és parasitar les larves d'aquesta plaga i ho fem en un programa de control biològic clàssic. Ens arriben les plagues forànies, doncs anem a buscar també l'enemic natural que combat aquestes plagues.
Aquest control biològic de plaga és un treball conjunt amb l'IRTA. En Jordi Riudavets, cap del programa de protecció vegetal sostenible, ens explica l'objectiu a més llarg termini.
Ataca només en aquesta plaga, que és la que volem controlar. Procedim en aquest alliberament i el que farem és estudiar la seva dispersió en els cultius. El que volem aquí és que s'estableixi en el medi i que faci un control de fons a la llarga perquè en diferents generacions vagin baixant les poblacions de la plaga.
En Jaume Cotinyac gestiona les plantacions de maduixes on s'ha alliberat la Ganaspis. Ell mateix tria cada fruit perquè la maduixa picada no arribi al mercat.
La millor manera és tocar la maduixa. Si tota la maduixa està dura, doncs perfecte. A la que tu notes que la maduixa està tova, on està tou és perquè l'ha picat. Llavors ja la larva dintre, que ha anat menjant, va molt ràpid. Això. El dia següent ja és larva i els dos dies ja ha començat a menjar. O sigui, abans aquí es feien gers, feien maduixes, duixeta de bosc, i molta gent l'ha deixat de fer per la Suzuki. És una plaga que, si no la pares, et fot en l'aire tota la collita.
De fet, la plaga ha arribat a malmetre el 43% d'alguns cultius. Va arribar a Europa des de l'Àsia el 2008, i el primer lloc on es va detectar va ser Catalunya. Aquest any la presència de la plaga és especialment important perquè ha plogut i és una espècie que necessita la humitat. Després del Maresme es vol estendre el control biològic també a d'altres comarques.
Ho avancem al Catalunya al dia. Hi ha rates al cap de Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva, i els treballadors n'han trobat restes, fins i tot a l'àrea de pediatria. Des del Departament de Salut confirmen que una empresa especialitzada ja hi està treballant. Anem a Santa Coloma. Fèlix Martín, bon dia. Això afecta l'atenció als pacients?
Hola, bon dia. No afecta de moment. El centre continua obert les 24 hores i l'atenció assistencial es fa amb normalitat, segons han assegurat aquest migdia des de la gerència de l'ICS a Girona. A través d'un comunicat han explicat al Catalunya al dia que els van alertar de la presència de rates el dia 16 d'aquest mes a l'espai de la cuina, que també fa de menjador per al personal, i que l'endemà mateix ja hi va anar una empresa de control de plagues per posar esquers. Que això ja ho han fet dues vegades i que les actuacions continuaran amb un tractament més extensiu. A més, també es farà una neteja a fons.
I què en diuen des d'aquest ambulatori de Santa Coloma de Farners?
Doncs bàsicament que estan indignats, que les rates es queden enganxades però vives en les cintes adhesives dels esquers i que són ells mateixos els que les han de treure. I més d'un opina que el centre hauria d'estar tancat. Del mateix parer, en Jordi López, delegat sindical de CATAC-CTS.
Sí que se n'han vist, de rates, per part dels professionals, i s'han vist excrements inclús a la zona d'espera de la sala d'espera de pediatria, al damunt de les joguines. Com a sindicat, el que demanem és que s'ha de garantir la seguretat d'usuaris i treballadors i que se faci un estudi de les accions preses, si s'ha de fer una intensificació d'aquestes accions i, en el cas necessari, si cal, tancar l'ambulatori i desplaçar l'assistència a un altre lloc mentre es pugui resoldre la situació.
Segons Salut, des de l'empresa de control de plagues han demanat que es tanqui una finestra de l'ambulatori per on creuen podrien haver entrat aquestes rates. Però el personal del centre ho qüestiona. Asseguren que ja han fet niu al mateix edifici, com ho constata el fet que aquest mateix cap de setmana ja han vist ratolins més petits.
I a Seròs, al Segrià, els bombers voluntaris esperen un nou parc des del 2011. Després d'anys de reclamacions, esperaven estrenar l'edifici aquesta tardor, però les obres encara no han ni començat, i això els deixa en una situació incerta. Fa 3 anys es van instal·lar provisionalment en un magatzem municipal, però la sessió s'acaba a finals d'aquest any i han de marxar, perquè l'Ajuntament ha de retirar l'amiant de la teulada. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Per tant, ara mateix no se sap què passarà amb els 19 efectius del Parc de Seròs.
No està clar. Des de la Generalitat afirmen que les obres estaran en marxa en les pròximes setmanes, però a hores d'ara encara no hi ha data i, com deies, a finals d'any acaba el termini perquè els bombers voluntaris puguin seguir ocupant el magatzem municipal. Per tot això, el cap del Parc de Seròs, Marcos Albà, es queixa de desinterès i alerta que el Baix Segre, des del Carràs al Matret, es pot quedar sense servei.
Jo comunicaré a tots els alcaldes del Baix Segre. Nosaltres estem aquí, però arribarà final d'any i no sabem on estarem o no hi haurà ningú, perquè la sessió s'acabi. I jo sé que de part de l'Ajuntament no tenen cap intenció de renovar-la. Ells faran la seva pressió, nosaltres farem la nostra.
Hi ha molt malestar perquè les obres del nou parc haurien d'haver començat a principis d'aquest 2025. Els treballs es van adjudicar per prop d'1,9 milions el juliol de l'any passat amb la previsió que entrés en funcionament aquesta tardor. L'alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, explica que no poden allargar la cessió del magatzem perquè, si no, perdran les ajudes justament de la Generalitat per retirar l'amiant de la teulada de l'edifici.
Que nosaltres, després de 3 anys, em sembla que hem fet prou. No és que hem fet prou, és que no estem disposats a perdre un ajut de desamiantat que valdrà més de 150.000 euros perquè l'administració general no hagués fet la seva feina. No podem permetre això.
Els bombers voluntaris de Seròs esperen nova seu des de fa 14 anys. Al magatzem s'hi van traslladar el 2022 després de deixar l'antic parc, que es va haver d'apuntalar perquè estava en molt males condicions i es va declarar en ruïna.
Gràcies, Estela. 4:03. La Federació d'Hostaleria i Turisme de Girona rebutja l'avantprojecte que ha aprovat el govern espanyol per prohibir fumar a les terrasses. Ho han dit en la celebració del Dia Mundial del Turisme a les comarques gironines en un acte que arriba als 20 anys. Es fa aquest matí a Masarac i Vilarnadal, a l'Alt Empordà. Núria Peraire, és un acte festiu però també reivindicatiu, no?
Bon dia, doncs sí, la federació agrupa gran part dels actors del turisme a comarques gironines en aquesta celebració del Dia Mundial del Turisme que es fa al Castell de Viard. El president de la federació, Antoni Escudero, ja ha fet el seu discurs, demana als governs que no els restringeixin al sector amb excessives regulacions i en aquest sentit es mostra contrari a la prohibició de fumar a les terrasses.
Que ens deixin fer, que no es posin tantes normatives. I aquesta és una, el tabac. O sigui, és que qualsevol cosa normativa, tot està prohibit.
Escudero també ha criticat l'actualització de la taxa turística, una mesura que el govern va posposant, i ha lamentat l'alt absentisme laboral que pateix el sector. Considera que el sistema de baixes laborals permet la picaresca.
Tothom que tingui treballadors i tingui empresa i ho sap que això és així. Però la picaresca li han donat eines a la gent que la fa perquè la faci.
Segons dades de la Federació a les que ha fet referència, l'absentisme suposa més d'un 20% dels costos laborals que té el sector.
Els arqueòlegs constaten que les restes descobertes al barranc del Titllà, això és a la Conca de Barberà, corresponen a una granja del monestir cistercenc de Poblet. L'explotació medieval s'ha quedat congelada en el temps, ja que la van abandonar al voltant del segle XVII. Tarragona, Ricard Boigues, bon dia.
Hola, bon dia.
I com és aquesta granja?
Com és i com era, eh? Doncs mira, de grans dimensions, perquè això és el que mostren les restes d'una nau de planta rectangular que podia haver acollit un espai productiu. Estem parlant d'un magatzem, una bodega o un molí. T'explico, quan membres del paratge natural de Poblet van trobar l'anomenada barraca dels Sallarets, ja van veure que al sotabosc s'amagaven estructures molt més grans. Les posteriors actuacions arqueològiques han permès descobrir que es tracta d'una granja vinculada al monestir de Poblet, com ens ha explicat l'arqueòloga Deus Arqueologia, Judit Ciurana.
A mesura que anem avançant en les excavacions arqueològiques, cada cop es fa més evident que ens trobem davant d'un complex arquitectònic molt potent, format per diversos edificis, i que seria molt, no, molt possiblement, ja hem confirmat, que es tractaria d'una granja que dependria del monestir de Poblet.
Bé, la ubicació i la documentació existent fins ara els fan pensar que és la granja Titllà, una de les més antigues de Poblet, datada del segle XII. La campanya arqueològica d'enguany, finançada pel Penin de Poblet, se centra sobretot en la nau de planta rectangular.
Bàsicament estem treballant en aquesta gran habitació rectangular que es localitza a la part més alta del jaciment i que en el seu interior hem localitzat diversos arcs gòtics que sostindrien la coberta. I la campanya d'enguany, bàsicament el que estem fent és delimitar l'espai, o sigui, veure a on comença i on acaba aquesta gran habitació.
Segons Ciurana, aquesta granja té la particularitat, i això és força important, que quan va acabar la seva etapa productiva la van abandonar. No s'ha reformat per altres usos i, per tant, s'ha quedat aturada en el temps. Això els permetrà descobrir moltes coses al voltant de la comunitat d'entre 10 i 20 persones que treballaven habitualment en aquest tipus d'explotacions. Ciurana ja ha avançat que el jaciment acumula una gran quantitat de sediments i, per tant, l'excavació serà lenta.
Lleida, que celebra avui la festivitat de Sant Miquel, que tanca les festes de la tardor. La cultura popular ha pres aquest migdia el protagonisme amb el seguici dels balls tradicionals pel centre de la ciutat. Lleida, Pere Joan Álvarez, centenars de lleidatans han sortit al carrer per participar a la festa.
Hola, bon dia, Estel. Sí, sí, ball de diables, l'omarraco, els gegants, el ball de cavallets o el ball de bastons i molts més han recorregut els carrers del centre de Lleida, al voltant del carrer Major, la plaça de la Paeria, la plaça de Sant Joan, on s'ha pogut veure la passada de lluïment del seguici. Els més petits, sens dubte, han seguit amb molta atenció les evolucions dels diferents balls. Aquestes eren les preferències d'alguns d'ells.
Els gegants.
El maraco, perquè treu foc per als queixals.
Els gegants, perquè són alts i divertits i tot.
A mi el maraco, perquè tenim que ficar els xupetes.
El gegant.
El dia està núvol, però només ha plogut de matinada. Els pares i les mares es mostraven satisfets de participar en unes festes sense pluja.
Ja moviment, ja moviment. Es nota que és festa major, es nota.
Bé, bé, molt bé. Força participatives i molta gent al carrer. I sense la pluja.
Molt bé, ens agrada molt vindre al seguici i veure els gegants i els capgrossos.
Molt bé, com cada any, ple de cultura i d'alegria, i ens encanta participar. Ens està respectant el temps i aquí estem gaudint.
Unes festes de la tardor que es tanquen avui, que han tingut l'epicentre al nucli històric, amb diferents actuacions musicals que han omplert places i carrers d'aquest centre neuràlgic de la ciutat. Qui vulgui seguir la festa encara pot assistir al concert de Noche a les 7 de la tarda a la plaça del Dipòsit i seguir l'actuació de la principal de la Bisbal, també a les 7 a la plaça de Sant Joan, entre d'altres. Les festes es tanquen a les 10 del vespre amb el Castell de Focs.
Doncs els lleidatans aquests dies s'han repartit entre els actes de les festes de la tardor i les parades i activitats gastronòmiques de la Fira Mos, la nova versió de la Fira de Sant Miquel centrada en la part més popular i lúdica del certamen. El públic hi ha respost massivament i el 95% dels productors de proximitat que hi participen diuen que volen tornar l'any que ve. Estela Busoms, les institucions de Lleida ja pensen en el creixement d'aquesta fira.
Sí, davant del que qualifiquen d'èxit rotund d'aquest nou format firal, l'objectiu és repetir i ampliar. Aquest any ja han participat una setantena de productors, la majoria de les comarques de Lleida. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha dit que volen obrir portes, per exemple, a representants d'altres territoris pròxims, també a les denominacions d'origen i a la restauració.
Tenim un avantatge, que és que d'aquí pocs dies inaugurarem el nou pavelló i això ens permetrà créixer de forma important, facilitant espais i entorns adequats i a partir d'aquí animar a sumar.
Avui també ha visitat la Fira Mos el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i l'hem vist fent d'ajudant de cuina.
La patata i una mica de vergínia.
La vergínia.
Sí, la vergínia tallarem igual.
Sí, igual? Vinga,
sí.
Va.
perquè avui és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari i ha participat en un taller sobre com fer esmorzars de forquilla aprofitant les restes que tenim a la nevera, com una truita de verdures. N'hem parlat amb Oriol Aldomà, fundador de l'empresa Tal Qual, que comercialitza fruita i verdura amb defectes només estètics.
Pues ensenyar una mica quatre consells de com poder aprofitar tot el que és la fruita i la verdura dins de la cuina, acabar de fer el mètode d'abuela, no?, que n'hi diem, que és aprofitar tot el que hi ha a la nevera abans de que es faci malbé i poder pues treure'n algun plat que pugui enamorar a les famílies.
El cost del menjar que es llença cada any a Catalunya suma 900 milions d'euros, 300 euros per llar.
I parlem d'una altra festa major, ara, és la de Sant Martirià. Està portant polèmica a Banyoles, al cartell concretament. Aquesta festa, que comença el 16 d'octubre, té un cartell on s'hi veu la imatge alterada del sant, acompanyada del lema «Deixem-nos d'hòsties, ja són barraques». Una imatge que no ha agradat gens al vicedat de Girona i que ha fet arribar la queixa a l'alcalde. Girona, Clara Jordan, què hi ha en aquest cartell?
Doncs mira, Estel, com us dèiem, si veu la imatge del sant, però li han posat unes ulleres de sol, un martell a una mà i el que sembla un got a l'altra mà. És un cartell dissenyat per la Comissió de Festa Major i que s'inspira, diuen, en l'estètica punk que durant molts anys va regnar a les barraques de Banyoles, perquè justament el cartell vol ser un homenatge a les barraques que celebren els seus 40 anys. Però el bisbat el considera un cartell poc respectuós perquè, diuen en un comunicat, s'associa a la imatge del patró amb un missatge que mostra poca sensibilitat cap al fet religiós en general i la religió catòlica en concret i, per tant, pot resultar ofensiu per les persones creients. Recorden, en aquest sentit, que la Festa Major de Sant Martirià té un origen profundament religiós, lligat a la veneració d'aquest màrtir, i que és un signe d'identitat i de cohesió per la ciutat. Per tant, creuen que s'hauria d'haver fet un cartell que englobés tothom i que no generés tensions innecessàries. El bisbat de Girona ha traslladat el seu malestar a l'alcalde, que de moment no els ha enviat cap resposta formal.
És la inconfusible novena sinfonia de Beethoven, una de les peces més universals de la història de la música. Doncs inaugurarà aquest divendres la nova temporada de l'Auditori a Barcelona. Víctor Medem s'estrena com a director de l'equipament barceloní amb un programa de més de 500 concerts que porta per lema Renaixements. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, el mestre Ludovic Morlot, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigirà el concert inaugural amb la participació de la soprano Joyce El Khoury i l'Orfeo Català. Una obra immortal, deia, que envia un clar missatge de fraternitat. What
better piece. Quina millor peça per obrir la temporada, especialment en aquests moments. Quan mires el món que ens envolta, aquest missatge de germanor és més important que mai. És una peça i un missatge que no passen de moda.
El concert, que repetirà dissabte, inclourà obres de Berlioz i Tarradellas, obre una temporada en què Morlot també dirigirà el quart concert per a piano de Beethoven, amb el prestigiós pianista Josep Colom, o un concert amb obres de Ravel i Baxman, amb la solista sud-coreana Bom Sori. L'OBC també rebrà altres directors, com Matthias Pinsker, amb la segona de Brahms, o Josep Cavaller, amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky.
I mentrestant a Vic, aquest matí hi passava això.
Vale, càmera carregada. Vinga, silenci. Acció.
Són els primers dies de rodatge a Osona de la pel·lícula Els de Sau, que repassa la història d'aquest mític grup del rock català. Amb la participació de 3CAT, el film repassa la trajectòria del grup liderat per Pep Sala i el desaparegut Carles Sabater. Estan rodant, ho hem sentit, al Teatre Atlàntida de Vic, i la nostra corresponsal, la Nati Adell, hi ha anat. Nati, bon dia.
Bon dia.
Què estan gravant?
Mira, estan gravant el mític concert de la Monumental de Barcelona de l'any 92 amb Luz Casal, que sona així. Doncs bé, l'Elisabet Terri és la directora i guionista d'aquesta pel·lícula. Escolteu-la.
A mi el que m'agradaria, sobretot, és una història d'amics, de nois joves en busca de somnis, amb els seus grisos, amb, no?, alts i baixos, i evidentment que la música de Sau estigui present, perquè és obvi que fem la seva història, però crec que és, sobretot, una pel·lícula de personatges.
L'actor, el Guim Puig, que potser us sona de la sèrie TV3 Les de l'Hoquei, fa de Carles Sabater.
Jo vaig ser fan indirectament perquè la meva mare i el meu pare els agradava molt, no? Aleshores, també pel carrer, paral·lelament, quan ja tenia 15 anys, 16 anys, ja m'anàvem parant i m'anàvem dient, hòstia, et puc dir una cosa? T'assembles molt al Carles Sabater. I a partir d'aquí, bueno, he idolatrat una persona que no he tingut la sort de conèixer, però que indirectament m'han fet estimar molt, no?
Un projecte també il·lusionant pel Pol Moren, que fa de Pep Sala sota l'atenta mirada a la sala d'ell mateix.
Ens està ajudant en tot el possible i també ens deixa fer molt. O sigui, no sento una pressió externa, sinó una ajuda. És un personatge difícil, un repte de creació de personatge, d'accent també. Jo soc de Barcelona, ell és de Vic, un accent de la Plana, o sigui, hi ha bastantes coses amb les que he estat treballant.
Doncs en marxa aquest rodatge de la pel·lícula Els de Saú.
Catalunya al dia.
I ja ho sabeu, Enders, connexió per les quatre demarcacions catalanes. Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
El Barça és el nou líder de primera divisió després de guanyar per 2-1 la Reial Societat de Lluís Companys.
Sí, amb gols de Jules Koundé i Robert Lewandowski, els blaugranes van remuntar un partit que havien començat perdent. Tot i això, qui va desencallar-lo va ser el de sempre, Lamine Yamal.
A Folk Escur parlem de les dissidències.
El de Rocafonda va reaparèixer després de 4 partits de baixa per lesió i un minut després de saltar el terreny de joc va assistir Lewandowski en el 2-1 definitiu. De la tornada de Lamine Yamal en parlava el tècnic Hansi Flick després del partit.
Que és excepcional la força que té de crear oportunitats i de donar també l'última passada. És molt bé, és molt bo tenir-lo de tornada.
Tot i la superioritat del Barça, la Reial Societat va poder empatar en un xut d'ataque Kubo que es va estavellar al travesser al minut 83. L'autor del primer gol del partit, Jules Koundé, feia autocrítica sobre el tram final del partit.
No me ha gustado nuestro último 25 minutos. Creo que hemos sufrido demasiado, no hemos tenido el control de la pelota. Antes, los 70 primeros minutos, diría bastante bien. Creo que hemos tenido ocasiones, igual para meter más que dos. Es verdad que Ramiro ha hecho un muy buen partido, pero no me ha gustado el fin del partido.
Contra l'equip basc, Dro va debutar ahir a primera en partit oficial i amb aquest triomf els blaugranes superen a la classificació el Madrid i ara tenen 19 punts per 18 dels blancs. El pròxim partit del Barça serà dimecres contra el Paris Saint-Germain. Igual que els blaugranes, l'equip dirigit per Luis Enrique afrontarà el duel de Champions amb una llarga llista de baixes.
C'est un dommage voir dans 4-5 jours un match Barcelona contre face Paris Saint-Germain.
És una llàstima veure que 4 dies d'un partit entre el Barça i el Paris Saint-Germain hi ha 5 o 6 jugadors importants tant pel Barça o pel PSG que no podran jugar. Per mi és una llàstima i segur que també per l'entrenador del Barça, Hansi Flick, i pels aficionats dels dos equips.
I un apunt molt ràpid, que el club acaba de fer oficial la renovació de Marc Bernal.
El Barça de bàsquet debutarà demà en competició oficial davant de l'Apoel de Tel Aviv en la primera jornada de l'Eurolliga. És un partit que es disputarà fora d'Israel, Arnau.
Sí, jugaran en territori neutral, a Sofia, Bulgària. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, diu que el rival de demà aspira a estar a la part alta de la taula.
Anem a jugar contra un equip que debuta a l'Eurolliga, però que, bueno, com quasi bé tots, però és un autèntic equipàs, amb el roster més llarg que hi ha en aquests moments a la competició. Amb un entrenador molt experimentat i un equip pues, que bueno, té un potencial que segur és per aspirar a estar en les primeres posicions de la competició.
A Peñarroya, que no podrà comptar amb Juan Núñez, reconeix que el debut en competició europea arriba en un moment en què l'equip encara té moltes coses a millorar. El tècnic blaugrana, a més, ha criticat el calendari i és que creu que amb dos equips més a la competició respecte a anys anteriors el calendari estarà molt saturat.
Em preocupa la quantitat de partits que juguem. La temporada és molt llarga, 38 partits d'Eurolliga, més els 34 d'ACB, molts partits en menys de 36 hores. Bueno, no és una preocupació meva, una preocupació de tothom. No és com, bueno, com portarem això, que ja ho hem fet, entre cometes, temporades anteriors, però aquest any, si més no, n'hi ha un plus.
Parlem d'handbol. Ara el Barça es va classificar ahir per les semifinals del Mundial de Clubs.
Els de Carlos Ortega van imposar el Zamalek Egipci per 47-25 i demà jugaran contra l'Al Ahly a les semifinals. El pivot blaugrana Ludovic Fàbregas valorava el pròxim rival.
Tiene entrenador español, así que tácticamente es un buen equipo y tiene a jugadores que no conocemos tanto, pero que son muy potentes, tiene fuerza de fuera, también dentro pues son capaces de ser jugadores muy peligrosos, corriendo muy bien, así que será un equipo difícil de ganar. En defensa también lo está haciendo muy bien, con mucha contundencia y nosotros tendremos que jugar a nuestro mejor nivel para intentar pues ganar el partido.
A l'altra semifinal s'enfrontaran el Veszprém i el Magdeburg.
Catalunya al dia.
A Folkes Queer parlem de les dissidències en general, ja no només de gènere, sinó també qualsevol tipus d'identitat. Per exemple, doncs, un element tan senzill com és la faldilla. No? I com...
És el coreògraf Pere Cera, que també és un dels quatre dansaires de Folkes Queer, un espectacle que exalta la llibertat d'expressió, el sentiment d'identitat i la dissidència a través de les nostres tradicions. És un muntatge que pren elements com la indumentària o els balls de diables o la mateixa sardana per demostrar que la tradició pot ser un motor creatiu de primer nivell. Folkes Queer va sortir de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa de l'any passat i el podreu veure avui a les 8 del vespre a la plaça del Casal de Cultura de Vallromanes al Vallès Oriental. I tornem demà a la 1 del migdia aquí al Catalunya del Dia. Gràcies per ser-hi.
Catalunya al Dia, amb Estel Batet.